del món.
Escoltes
Ràdio Capital.
Ràdio Capital. Són les 8. Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Marc Clapés.
Què tal? Molt bon dia. Les 8 del matí i un minut. Saludem a tots els oients de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. I comencem aquest programa d'aquest dimecres saludant els nostres companys. Eugènia Güell, què tal? Bon dia.
Bon dia.
També saludem en Dani Cortés. Hola.
Bon dia.
Bon dia. I també la Sandrine. Què tal, Sandrine?
Bon dia.
Aquesta alegria sempre la Sandrine. Comencem amb el repàs dels titulars del dia. Comencem amb aquesta notícia, com no, relacionada amb el coronavirus. No seria el mateix aquest programa si no comencéssim amb aquest tema. Continua actiu el brot de coronavirus a la residència Palamós i en Gran. El cribratge realitzat la setmana passada va detectar 14 positius entre els professionals i només un pel que fa als residents. Sandrine, què ens has de dir del tema?
Exacte, la majoria dels casos són asimptomàtics i no se sap l'origen del brot. De moment, les visites estan prohibides i les activitats suspeses, la qual cosa té un impacte emocional per als residents i les seves famílies.
Avui també, últim dia de cribratge a la Bisbal, hi pot anar qui vulgui al pavelló, Dani?
De moment hi han participat un miler de persones. La primera jornada va detectar un positiu i estem pendents del resultat d'ahir. Avui, de 12 a 8, tothom que tingui relació amb la Bisbal pot anar a que li facin un test d'antígens que dona el resultat en 15 minuts.
Ahir al Supermatí us vam oferir totes les reaccions de la sentència que anul·la les llicències d'obres del xalet del Golfet. Josep Pi Ferrer, l'actual alcalde de Palafrugell, assegurava que Juli Fernández ha d'explicar a l'opinió pública per què va tramitar la llicència del xalet del Golfet. Saludem en Gerard. Hola.
Pi Ferrer també ha explicat que l'Ajuntament analitzarà internament quins han de ser els següents passos a realitzar després que la justícia hagi tombat la llicència urbanística del xalet del Golfet, ja que la sentència no obliga al seu enderroc, sinó que demana un estudi d'impacte paisatgístic.
Era una sentència que l'anterior alcalde havia tramitat tant sí com sí, com va voler.
Mentrestant, Juli Fernández, alcalde de Palafrugell, durant l'atorgament de les llicències, ha explicat a Ràdio Capital que està tranquil perquè la sentència no tomba la llicència del xalet del Golfet.
L'exalcalde de Palafrugell, Juli Fernández, ha explicat que el que ha de fer el govern és llegir bé la sentència, perquè, com ell explica, s'ha fet una reacció molt ràpida.
No és que la sentència tombi la llicència d'obra de forma que sigui un acte nul de dret, sinó que diu que és l'anul·la, però obliga a retardar les actuacions al moment previ.
Fernández assegura que el tribunal no la defineix com un acte nul de dret, sinó que hi ha espai perquè sigui vàlida si es presenta un informe d'impacte paisatgístic.
I també va parlar al Supermatí de Ràdio Capital sobre la sentència d'anul·lació de la llicència d'obres del xalet del Golfet és l'advocat de Salvem el Golfet, Eduard Ribot. L'advocat ha explicat que ara l'assemblea haurà de decidir quin és el proper pas.
Es tracta d'una sentència molt complexa, com ha explicat de Ribot en una entrevista a aquesta emissora. Arriben a participar-hi fins a 7 diferents pèrits. Per això ara es debatrà en assemblea què s'ha de fer. Però no es descarta demanar una apel·lació per intentar aconseguir l'enderroc directe del xalet del Golfet a Palafrugell.
El que farem és convocar una assemblea de Salvem el Golfet, valorar la sentència amb els tècnics i després ja adoptarem una decisió.
Malgrat la sentència del jutjat contenciós administratiu número 1 de Girona, l'advocat de Salvem el Golfet és conscient que no és una sentència ferma.
Macrodispositiu contra el tràfic de marihuana a Palamós i diversos punts de Catalunya.
Es van dur a terme 23 entrades i registres, algun d'ells a Palamós, en un dispositiu que va acabar amb la detenció de 22 membres de l'organització i el desmantellament de 15 plantacions de marihuana, a més del decomís d'una gran quantitat de droga, valorada aproximadament en 1 milió d'euros al mercat il·lícit i la intervenció de 63.000 euros en efectiu.
Rescatat el conductor dins d'un cotxe volcat a Sant Feliu de Guíxols.
Un cotxe volcat al centre de Sant Feliu de Guíxols ha implicat que dues dotacions dels bombers de la Generalitat ajudessin el conductor a sortir del seu vehicle, tot i l'aparatós accident. El conductor ha sortit il·lès.
Els creuers tornaran al port de Palamós al març, Eugènia. Eugènia.
El director general de Ports, Joan Pere Gómez, explica que la intenció de les companyies és tornar a la normalitat al mes d'abril si la pandèmia no ho estronca.
El regidor calongí Alberto Mas dimiteix com a secretari general del PP a Girona.
S'ha sumat a la llista de dimissions per les discrepàncies amb la presidenta provincial del partit, Maria Àngels Olmedo. Mas, que no feia ni un any que era al càrrec, i renuncia per no, diu, no ser còmplice de la mala gestió. Critica que Olmedo ha buidat de contingut tant la secretaria general com les vicesecretàries i subratlla que davant d'això a la gent que volem fer un PP diferent, diu, només ens queda marxar a casa i esperar temps millors. Ho diu en un comunicat.
Després de Calonge i Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell també tindrà un habitatge cooperatiu. Està impulsat per la cooperativa Sostre Cívic i es troba al centre de la ciutat, al carrer Ponent, concretament al número 18.
Sí, la cooperativa d'habitatge Sostre Cívic va comprar el 2019 un edifici a Palafrugell per habilitar-lo com a habitatge cooperatiu. L'immoble era propietat d'una entitat bancària, fruit d'un procés d'execució hipotecària, i es va poder rescatar gràcies al dret de tanteig. L'edifici consta de 6 habitatges.
El Terracota Museu de la Bisbal rep 160 peces de ceràmica de l'artista Eusebi Díaz Costa. Venen de la col·lecció particular de l'artista i es podran contemplar en una exposició monogràfica.
Sí, el passat dimecres 9 de novembre, Maria Pilar Díaz de Roca, filla de l'artista, i Enric Marquès, alcalde de la Bisbal d'Empordà i president del patronat de Terracota Museu, van signar l'acte de donació. La figura de Díaz Costa és, sens dubte, una peça clau dins el moviment de renovació de la ceràmica bisbalenca i va ser promotor i fundador de la primera manufactura orientada a la ceràmica per a la decoració.
Un espectacle de drons acompanyarà l'arribada dels Reis d'Orient a Sant Feliu de Guíxols.
L'empresa posa el càtering, el parament de la taula i la decoració i així el client no s'ha de preocupar de res. La crisi del sector hostaler provocada per la pandèmia afecta especialment els professionals que es relacionen amb els casaments. Per exemple, restaurants, floristeries, músics, càterings o empreses de detalls són alguns dels que participen directament en una celebració d'aquest tipus.
Ves que això no sigui... Eugènia, t'has avançat. Espera't. Anem a allò dels Reis primer.
La presència de Majestats, que aquest 2021 arribaran a Sant Feliu uns dies abans i s'allotjaran en un campament reial, anirà acompanyada d'un show que els guixolencs i guixolenques podran seguir des de casa, una mesura possible gràcies a l'alçada i la visibilitat de les naus i que evitarà situacions d'acumulació de gent.
El que ens deia l'Eugènia és que una wedding planner empordanesa reinventa i ofereix un Nadal a la carta després de la cancel·lació dels casaments. L'empresa posa el càtering, el parament de la taula i la decoració i així el client no s'ha de preocupar de res. La crisi del sector hostaler provocada per la pandèmia afecta especialment els professionals relacionats amb els casaments. Restaurants, floristeries, músics, càterings o empreses de detall són alguns dels qui participen directament en una celebració d'aquest tipus. I a aquesta hora del matí anem a saludar l'Albert Aparicio. Albert... A veure, què? Com estàs?
Hola, bon dia.
Bon dia. Ahir al migdia em va tocar agafar la jaqueta, més aviat. La vam agafar, però ens va fer nosa, no? I després, a veure, aquesta setmana, no sé, quin temps ens espera?
Doncs les temperatures d'hivern segur que tornaran, però de moment no hi ha indicis de cap entrada d'aire fred contundent, si més no durant el que queda de setmana. De fet, ahir es van arribar als 20 graus de temperatura màxima a la Bisbal d'Empordà i avui els valors seran força similars, amb màximes d'entre 17 i 19 graus. Un dimecres que serà majoritàriament assolellat i amb vent de força entre feble i moderada de garbí, que bufarà a partir d'aquest migdia. Valors mínims de 5 graus, per tant, força amplitud tèrmica entre la fred de primera hora del dia i l'ambient més càlid del migdia. Demà, ennuvolament progressiu de l'estat del cel i cap al migdia i tarda es poden produir alguns plugims dispersos. Precipitació minsa en general. La presència de núvols farà baixar la temperatura demà amb mínimes de 6 graus i màximes de fins a 14 graus.
Gràcies, Albert.
Supermatí, amb Marc Clapés.
Les 8 i pràcticament 10 minuts a aquesta hora del matí toca anar a soltar un comentari que avui ens el porta l'escriptora Sabel Gámez. A veure de què ens parlarà. Sabel?
En essència, l'essència. Moltes paraules desperten cada dia amb nosaltres a través de les ones de la ràdio. Acompanyen a gestos amables en el lloc de treball o són la resposta a alguna pregunta o algun desig. Moltes paraules que a vegades es repeteixen i emeten una vibració que rebota, amb més o menys fortuna, en nosaltres. A vegades, una mateixa paraula, una mateixa frase, inclús té una melodia que guardem i repetim fins que la fem nostra i traslladem a la resta dels que ens envolten. I altres, unes paraules no dites són expressades amb una simple mirada. En essència, l'essència del que sentim és el que importa, i el que importa sempre és el que sentim i fem sentir. I el que en aquestes dates es sent, es palpa, és que l'any està acabant. I tothom vol que el mal son que ens ha portat aquests últims mesos marxi i ens deixi viure i que només resti amb nosaltres la ja, a vegades oblidada, manera de valorar el que realment importa, el realment important per cadascú de nosaltres. Per això, en aquest any que acaba, el nostre arbre de Nadal ha d'estar carregat amb les nostres platges, les nostres muntanyes, els nostres camins de ronda, la nostra gastronomia, les nostres botigues, els nostres productes. La nostra aportació, sigui quina sigui, t'ha fet més gran el nostre petit paradís. Tenint en compte que cada regal que aparegui sota d'ell el dia 25 de desembre serà el major dels regals, aquell que contribuirà a que l'estrella de l'Empordà enlluerni els propers 365 dies que resten per venir. Perquè, en essència, haurem cuidat el que realment importa, el que ens importa. Les paraules no seran només paraules.
Ai, Sàbil, escolta, quines coses, eh? De bon matí.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I aquí a Ràdio Capital aquesta setmana estem escoltant les cançons més importants d'aquest 2020. Una d'elles, aquesta de Jason Derulo, dels reis del TikTok del 2020, amb això que es diu Savage Love. Bon dia! If I woke up without you, I don't know what I would do. Thought I could be single forever till I met you. Usually don't be falling, falling fast. You got a way of keeping me coming back to back. I just found out the only reason that you loving me was to get back at your ex-lover. But before you leave, usually I would never even care. Baby, I know you're creeping, I feel it in the air. Savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. You're savage love. Spend up all my cash every night and every day. I try to make you stay, but you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. You're savage love.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
El dissabte 2 de gener vine a portar la teva carta als Reis, que el Patxa Reial estarà al pavelló d'esports de 5 a 7 de la tarda.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Avui a Palafrugell més de 800 persones configuren el nostre teixit empresarial i comercial. Donen feina a moltes famílies i fan rutllar cada dia aquest engranatge. Amb valentia, esforç, coratge i molt de compromís, segueixen caminant per oferir-te l'excel·lència del seu servei. Un somriure, les ganes de voler cuidar-te i molts valors. Els valors del comerç de proximitat. A Palafrugell, sense ells ni elles, no hi ha comerç. Sense tu, tampoc.
Compra, juga i guanya aquest Nadal a Palafrugell. Del 19 de desembre al 5 de gener, vine a fer les teves compres al comerç local de Palafrugell i aconsegueix tickets per jugar a la ruleta d'Oxigen. Fins a 3.000 euros en descomptes per gastar als establiments adherits i més de 1.500 regals. A Palafrugell ho trobaràs tot. Oxigen, Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell.
Segur que aquest any 2020
tu també penses així.
Tu també penses així.
Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti.
Per això tot l'equip de Ràdio Capital,
tot l'equip de Ràdio Capital,
et volem desitjar que passis molt bones festes.
Molt bones festes.
I que l'any vinent.
Sigui el de la recuperació de la vida.
El de la recuperació de la vida.
Molta ràdio i
bones festes.
Supermatí, amb Marc Clapés.
Doncs vinga, seguim aquí al Supermatí de Ràdio Capital, en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal, i comencem, com sempre, amb el repàs informatiu d'aquest dimecres, les notícies més destacades que ens porten els companys de la redacció de Ràdio Capital. I comencem un dia més parlant del coronavirus. Vull dir, és un tema que, clar, és el tema del tema de l'any. Vull dir, no hi podem fer més, no podem parlar, no ens podem inventar les notícies. Continua actiu el brot de coronavirus a la residència Palamós Gent Gran. El cribratge realitzat la setmana passada va detectar 14 positius entre els professionals i només un pel que fa als residents. Sandrine.
Així és, el cribratge es va realitzar a finals de la setmana passada i si bé es pot dir que la situació pel que fa als residents està estable, pel que fa als professionals el brot encara no està controlat. La doctora Núria Comas, directora d'atenció a la dependència de serveis de salut integrats del Baix Empordà, va explicar a Ràdio Palamós que no saben determinar el fet que ho ha provocat.
Ens costa veure l'explicació. Estem reforçant molt tots els consells que puguem tenir, que els hi puguem donar. Bàsicament, comparat amb la primera onada, doncs hi ha canvis. Estem tots molt més sensibilitzats, tenim molta més formació i desconeixem el per què els professionals es poden infectar. Si és cert que a la població i a la comunitat encara l'índex de rebrot és alt en el poble i als pobles del voltant, i per tant pot ser que tothom es pugui contagiar doncs, sense seguir les mesures establertes. Però sí és cert que el nombre de professionals el tenim alt.
I com està el tema de les visites, Sandrine? Estan permeses o estan prohibides? I com ho viuen els residents, això?
Mira, doncs les visites estan prohibides i per tant el centre comunica amb les famílies per telèfon o videotrucades. A més, els residents han de romandre tancats a les seves habitacions i totes les activitats estan suspeses, la qual cosa té un impacte emocional per als residents i les seves famílies. Núria Comas espera que en uns dies es pugui resoldre.
Ara les persones, els tenim totes a la seva habitació, no poden sortir i això ha provocat, evidentment, doncs, un impacte important doncs, amb els pacients residents i amb les famílies, perquè bé, això ha provocat que no puguin venir a visitar el centre. Llavors, totes les activitats, tant de consultes que teníem com les activitats internes, lúdiques, de rehabilitació, tot això ha quedat aturat i això té un impacte molt important tant en els professionals com en els residents. Esperem resoldre-ho en una setmana, 10 dies, que tot se pugui restituir.
Moltes gràcies, Esmeralda. Vull dir, Sandrine. Seguim amb més notícies. Avui és l'últim dia per participar en el cribratge massiu de la Bisbal d'Empordà. Es fa al pavelló Firal de les 12 fins a les 8 i pot participar tothom que tingui relació amb el municipi. Fins ara s'han fet el test d'un miler de persones. A la primera jornada només es va detectar un sol positiu. Segons ha explicat el director dels sectors Garrotxa, Ripollès i Alt i Baix Empordà del CatSalut, Josep Carreras, el departament ha decidit impulsar el cribratge a la Bisbal arran de l'alta incidència de coronavirus detectada fa dues setmanes, quan el risc de rebrot es va situar en 904,7. Eugènia.
Ara, però, les xifres reflecteixen una tendència a la millora amb un risc de rebrot de 221 i un RT de 0,84. El cribratge poblacional va adreçat a detectar persones asimptomàtiques, que és molt important perquè són gent que no saben que tenen Covid i, per tant, poden posar en risc el seu entorn.
Encoratgem a la gent a que vingui, que com més gent vingui i més gent puguem cribar, més gent podrem detectar i més cadenes de contagi podrem eliminar. Per tant, és molt important que la gent vingui. També ha de quedar clar que és una prova que no cura, eh? És un tall actual que avui sabrem si avui ets positiu o negatiu, però això no vol dir que d'aquí uns dies pugui ser positiu.
L'estratègia de fer proves a la comunitat es va fer per aturar l'extensió del virus, és a dir, per assegurar en persones infectades que no transmetin a altres persones.
Exacte, es tracta de detectar el màxim nombre de persones contagiades, ja que n'hi ha que no presenten símptomes i poden, com dèiem, estar-ho transmetent a les persones del seu entorn. Salut també destaca la importància de fer l'aïllament que determinin els professionals sanitaris en cada cas.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Bé, anem a comentar altres notícies perquè no tot és el coronavirus, encara que ho sembli al mirar les notícies i escoltar la ràdio. Ens anem ara a parlar del tema que hi vam tractar extensament aquí al Supermatí, el tema del xalet del Golfet, perquè l'Ajuntament de Palafrugell analitzarà internament quins han de ser els següents passos a realitzar després que la justícia hagi tombat la llicència urbanística del xalet del Golfet. Gerard.
Així ha reaccionat Josep Pifarré, alcalde de Palafrugell, sobre la sentència del xalet del Golfet. Ho ha fet als micròfons de Ràdio Capital de l'Empordà aquest dimarts al matí. La sentència no obliga el seu enderroc, sinó que demana que es realitzi un estudi d'impacte paisatgístic. Per això l'analitzaran amb els serveis jurídics i demanaran aquest document. Des de l'àmbit més polític, Josep Pifarré, actual alcalde de Palafrugell, assegura en declaracions al Supermatí de Ràdio Capital que s'ha demostrat que és una llicència que l'anterior alcalde havia tramitat com va voler.
Era una sentència que l'anterior alcalde havia tramitat tant sí com sí, com va voler, i que nosaltres li havíem dit, doncs, per tot això, una de les coses que havíem estat comentant com a l'oposició era que comentava aquest impacte, aquest informe, i ell doncs, va tramitar aquesta llicència sense aquest informe que era perceptible tenir-lo.
Josep Pifarré, quan van demanar explicacions, no en van tenir cap explicat, però ara han vist que hi ha coses que no estaven ben fetes. Per això demanen que donin les opinions pertinents i que expliquin a l'opinió pública per què es van emetre aquesta llicència, com ha assegurat Pifarré a Ràdio Capital.
Ara veurem doncs, que hi havia altres coses, han vist que hi havia altres coses que no estaven correctament fetes i que llavors doncs, esperem, doncs, un moment o altre, el que era alcalde i màxim responsable d'aquest ball, doncs doni les explicacions pertinents que expliquin a l'opinió pública perquè ell personalment també amb el seu regidor d'urbanisme el senyor Rangel van voler tramitar aquesta llicència d'aquesta casa.
Assegura que no demana la dimissió del regidor sinó que doni explicacions. Ara com a ajuntament ha explicat que han fet una petició per tenir l'informe que la sentència demana.
El jutge ha dit que aquesta llicència estava mal donada perquè faltava aquest impacte. I va tramitar això va ser el govern i no el màxim responsable. I després el fallo també diu i s'ha de demanar aquest impacte. Llavors doncs, el fallo diu això, nosaltres fem això, demanarem això.
Aquest mateix matí el mal jurídic acabaran d'aclarir el posicionament de cara a la petició d'un possible recurs contra la sentència, com ha explicat Pifarré.
I pels micròfons de Ràdio Capital també ha passat Juli Fernández, qui era l'alcalde en el moment que es va donar la llicència d'obres del xalet del Golfet. Juli Fernández, cap de l'oposició de Palafrugell, assegura que està tranquil perquè la sentència del jutjat contenciós no tomba la llicència que el seu ajuntament va donar.
Assegura que el tribunal no la defineix com un acte nul de dret, sinó que hi ha espai perquè sigui vàlida si es presenta un informe d'impacte paisatgístic. En declaracions al Supermatí de Ràdio Capital ha explicat que és un informe que no es va fer, no perquè l'Ajuntament no volgués, sinó perquè aquest informe no era obligatori en aquell moment.
No és que la sentència tombi la llicència d'obres de forma que sigui un acte nul de dret, sinó que diu que és l'anul·la, però obliga a retenir les actuacions al moment previ, alegant que falta un informe, que és un informe d'integració paisatgística. Per tant, i bé dir, si aquest informe es fa, tot es pot continuar igual. Per tant, no qüestiona els punts importantíssims que hi havia en la pròpia demanda, que era el tema de l'ubicació, l'alçada màxima, la implantació, tot això, tots aquests punts no els qüestiona.
Juli Fernández, tot i això, es defensa de les seves accions.
Sí, hi havia 17 sol·licituds concretes. Algunes d'elles qüestionaven la implantació, la sala màxima, que això sí que hagués computat l'enderroc immediat. Però tots aquests punts, la sentència se'ls carrega, diu que no hi ha, no els estima. I només diu que sí que hi ha un punt concret que obliga a que l'administració retorni les actuacions al moment que s'hagués tingut de fer l'expedient i si aquest informe es demana i es tramita correctament, tota la llicència serà correcta. Per tant, en cap moment diu que s'han d'enderrocar l'edifici.
L'exalcalde de Palafrugell ha explicat que el que ha de fer el govern és llegir bé la sentència, perquè s'ha fet una reacció molt ràpida. Fernández accepta que la llicència dels murs no es va donar bé. Segons ha explicat, hi ha una part dels murs que s'ha d'enderrocar. No sé què farà el govern, també ha explicat a Ràdio Capital, però ell recorreria la sentència.
I jo estic disposat a fer un ple extraordinari el que faci falta quan aquesta llicència, jo la que vull demanar en tranquil·litat és que els serveis jurídics de la casa facin un informe sobre aquesta sentència, perquè jo el que la meva impressió és que algú del govern ha parlat des d'aquests informes previs, perquè jo he parlat amb els juristes que han portat tot el procés i amb els serveis tècnics, i la sorpresa ha sigut les interpretacions que han anat sortint per mitjans, no?
L'exalcalde de Palafrugell no descarta demanar un ple extraordinari per donar explicacions sobre la llicència del xalet del Golfet. Tot i això, espera la decisió dels serveis jurídics del govern municipal de Palafrugell.
En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital, l'advocat de Salvem el Golfet, Eduard de Ribot, ha explicat que ara l'assemblea haurà de decidir quin és el proper pas a seguir.
Es tracta d'una sentència molt complicada, com ha explicat de Ribot en una entrevista a aquesta emissora. Arriben a participar-hi fins a 7 pèrits diferents. Per això ara es debatrà en l'assemblea què s'ha de fer. Però no es descarta demanar una apel·lació per intentar aconseguir l'enderroc directe del xalet del Golfet a Palafrugell.
El que farem és convocar una assemblea de Salvem el Golfet, valorar la sentència amb els tècnics i després ja adoptarem una decisió. Es va notificar el divendres a la tarda, és molt complexa, és un procediment judicial en què han intervingut 7 diferents pèrits, cadascú amb la seva amb matisos, amb opinions diferenciades, per tant és un tema complex i s'ha de valorar què es fa. No descartem posar el recurs d'apel·lació per intentar una sentència d'enderroc directa, però això ho haurà de resoldre l'assemblea.
Eduard de Ribot s'ha mostrat satisfet després de la sentència que els hi van comunicar divendres i aquest dilluns s'ha fet pública a diversos mitjans com a Ràdio Capital. Una sentència que ha anul·lat 3 llicències a les obres del xalet del Golfet, dues d'elles referents als murs perimetrals.
La segona que s'anul·la són les llicències de tots els murs perimetrals. L'obra va començar amb execució d'uns grans murs, alguns que arriben fins a 4 metres d'alçada, que el que feien, la seva funció era poder apoyar-hi i solapar-hi terres per alterar, diguem, la topografia del terreny inicial, que tenia grans pendents, i per permetre una edificació al final molt superior a aquella que es podia fer.
Aquesta sentència també ha afectat aquelles obres que l'Ajuntament va permetre fer, però que no estaven contemplades en la llicència inicial.
Tot i això, només s'ha demanat l'enderroc dels trams que excedeixen l'alçada màxima i aquells que no tenen autorització de costes. Per això, ara, per seguir endavant amb el xalet del Golfet, s'ha ordenat que intervingui l'òrgan de paisatge de la Generalitat de Catalunya i així elaborir un estudi d'impacte d'integració paisatgística previ. Per això encara no s'ordena l'enderroc de l'immoble. Però Eduard de Ribot, advocat de Salvem el Golfet, ho explicava així a Ràdio Capital.
Nosaltres estem convençuts que sí. Sempre ho hem sostingut així i és clar que la sentència parla de que els terrenys són singulars, situen a dalt d'un penya-segat, envoltats de zona protegida, de pein, i que no s'hauria d'ocupar en aplicació del pla territorial parcial de les comarques gironines i de les directrius de paisatge les zones amb majors pendents del terreny.
El projecte per seguir endavant ha ocupat zones de pendents a majors pendents i zones properes al penya-segat.
Es va ocupar la zona amb major pendent del terreny, es va ocupar la zona més propera al penya-segat i, per tant, es van incomplir les directrius de paisatge que ordenaven al revés, de fer un anàlisi d'alternatives i de buscar l'ubicació de l'obra de menor impacte.
Cal destacar que la llicència d'obres es va atorgar durant el 2014, ara ja fa 6 anys. De fet, ara hi ha una moratòria urbanística a la Costa Brava que impedeix la construcció de més de 15.000 habitatges al litoral català.
Per aquest motiu, de Ribot espera que s'apliqui la nova normativa al projecte i no es mantingui la normativa del 2014.
La normativa que s'haurà d'aplicar serà la vigent en el moment en què s'hagi de resoldre el cas. I, per tant, nosaltres exigirem que es compleixi el pla director i estem convençuts que no és legalitzable l'obra.
Una ocupació excepcional del projecte a causa d'aquest increment d'ocupació màxima ampliada fins a l'11%, a diferència del terreny màxim permès, que era del 8%, i això significa que el xalet podia ocupar un 3% més del terreny per construir-hi.
Pla de millora urbana permetia una ocupació en aquests terrenys del 8%. L'Ajuntament de Palafrugell en va autoritzar una ocupació de l'11%. Doncs que la normativa del pla deia que es podia ocupar com a màxim d'aquella parcel·la que té un ordre de 5.000 metres quadrats el 8% de la mateixa. Doncs l'autoritzat finalment va ser l'11%, un 3% addicional d'ocupació, per tant un 30% més.
Tot i que la sentència ferma del jutjat contenciós administratiu número 1 de Girona anul·la la llicència d'aquestes obres del xalet del Golfet, és una sentència que es pot recórrer.
Per això, des de l'entitat ecologista Salvem el Golfet, s'estan pensant quins passos seguir. Malgrat això, no es demanen responsabilitats penals als impulsors del projecte ni tampoc als polítics que van autoritzar l'obra. Això sí, Eduard de Ribot assegura que ha estat poc rigorós.
Està fent una crida i s'ha estat poc rigorós a l'hora d'aplicar la normativa. A qui condemna, òbviament, és l'Ajuntament en anul·lar tres actes administratius dictats amb una mateixa obra. Tots tres estan mal adoptats. Per tant, la responsabilitat és de l'Ajuntament.
Ara, si la sentència es recorre al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per apel·lació, com que no és una sentència ferma, com diu l'advocat, pot quedar anul·lada completament i el projecte del xalet del Golfet no veure's afectat.
Gràcies, Gerard. Les 8 i 32 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Macrodispositiu contra el tràfic de marihuana a Palamós i diversos punts de Catalunya. Es van dur a terme 23 entrades i registres, alguns d'ells a Palamós, en un dispositiu que va acabar amb la detenció de 22 membres de l'organització i el desmantellament de 15 plantacions de marihuana, a més del decomís d'una gran quantitat de droga valorada aproximadament en 1 milió d'euros al mercat il·lícit i la intervenció de 63.000 euros en efectiu.
Els Mossos han desarticulat un entramat criminal dedicat al cultiu i la distribució de marihuana a gran escala. Aquesta banda operava principalment des de Barcelona, al Vallès Occidental i al Maresme, però també des del Baix Empordà. La investigació va durar gairebé 2 anys i ha culminat aquest 4 de desembre amb un macrodispositiu integrat per més de 300 agents dels Mossos. Es van dur a terme 23 entrades i registres al Barcelonès, al Vallès Oriental, al Maresme, a l'Alt Penedès i a Palamós. El dispositiu va acabar amb la detenció de 22 membres de l'organització i el desmantellament de 15 plantacions de marihuana, a més del decomís d'una gran quantitat de droga valorada aproximadament en 1 milió d'euros al mercat il·lícit i la intervenció de 63.000 euros en efectiu. Els detinguts per la seva presumpta participació en delictes de conreu i tràfic de marihuana, pertinença a organització criminal i defraudació de fluid elèctrica són de diverses nacionalitats. 2 dies abans del macrodispositiu policial ja s'havien pogut detenir 3 homes d'origen xinès, serbi i argentí vinculats també aquesta organització i s'havien intervingut 944 plantes de marihuana i més de 3 kg de cap d'ells.
Un cotxe volcat aquest dimarts al matí a Sant Feliu de Guíxols ha implicat l'actuació dels bombers de la Generalitat després que una persona quedés atrapada dins del seu cotxe en ple centre de la vila d'aquest municipi del Baix Empordà.
Pels vols de les 10 del matí d'aquest dimarts, el conductor ha perdut el control del seu vehicle. Concretament, els fets han ocorregut a les 9.54 del matí al centre de Sant Feliu de Guíxols. Així ho ha explicat el mitjà digital Gerió aquest dimarts al migdia. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 2 dotacions dels bombers de la Generalitat per poder treure el conductor de dins del seu cotxe volcat. Tot i l'aparatós accident, no ha resultat ferit. Al lloc dels fets també s'hi ha mobilitzat la policia local de Sant Feliu de Guíxols com també el sistema d'emergències mèdiques.
La Generalitat ja té empraulades 49 escales de creuer a Palamós i 7 a la Badia de Roses per al 2021. El director general de Ports, Joan Pérez Gómez, explica que la intenció de les companyies és tornar a la normalitat al mes d'abril, si la pandèmia no ho estronca. De fet, de les 49 escales a Palamós, gairebé la meitat, en concret 21, ja estan agendades entre març i maig. Les obres que han permès reforçar el dic de recer de Palamós davant temporals de mar i els treballs s'han allargat 1 any i 2 mesos han suposat una inversió de 3,8 milions d'euros, Eugènia.
En el cas de Palamós, gairebé la meitat de les escales de creuer, en concret 21, es reparteixen ja d'entrada entre març i maig, és a dir, abans de l'estiu. Per cada mes, n'hi ha previstes 7 al port Baix Empordanès. Joan Pere Gómez també ha admès, però, que més enllà de tenir les escales de creuer al calendari, saber què passarà és una incògnita, perquè l'evolució de la pandèmia serà determinant. De totes maneres, però, Joan Pere Gómez sí que ha volgut deixar clar que des dels diferents ports s'han fet els deures per tenir-ho tot preparat.
De fet, després de reparar l'estació marítima dels estralls que va patir amb el Glòria, aquest desembre la Generalitat ja ha enllestit les obres de reforç del dic del recer del port de Palamós, no?
Els treballs, com dèiem, que han tingut una durada de 14 mesos, han suposat una inversió de 3,8 milions d'euros. Les obres han permès reforçar la infraestructura per disminuir els embats de les onades en cas de temporal. En total s'han fet servir més de 30.000 tones de pedra d'escullera i 769 blocs de formigó que estan construïts a l'esplanada del moll comercial. A més, s'han resituat també més de 4.600 blocs de formigó per millorar la protecció del dic. Joan Pere Gómez ha destacat que l'objectiu de l'obra és que davant d'un tràngol les onades arribin amb la mínima energia possible. També ha dit que si no arriben a actuar amb rapidesa i aquest hivern hi hagués hagut, hi ha un nou temporal, hauríem tingut problemes greus perquè hi havia problemes estructurals en el port i per tant el port s'hagués pogut partir en dos.
Al port de Palamós la Generalitat també ha invertit 107.000 euros per instal·lar un parc de 212 plaques fotovoltaiques al sostre de l'edifici de la confraria de pescadors.
Ocupen una superfície de 671 metres quadrats i permetran generar cada any 110.000 quilowatts. El director general ha posat un valor que ha posat en valor que la instal·lació d'aquests mòduls suposa un estalvi econòmic de 1.000 euros mensuals a la factura de llum de la confraria. Per últim, Ports de la Generalitat també ha donat dades sobre el nou punt de recàrrega de vehicles elèctrics que es va posar en funcionament al setembre. Se situa a la zona d'aparcament del vial del port i durant aquests 3 mesos ja s'hi han fet 389 recàrregues de vehicles, cadascun dels quals s'han endollat una mitjana de 40 minuts. Instal·lar-ho va costar 35.000 euros.
Perfecte, gràcies. El secretari general del Partit Popular a Catalunya, Alberto Mas, s'ha sumat a la llista de dimissions per les discrepàncies amb la presidenta provincial del partit, Maria Àngels Olmedo. Mas no feia ni un any que era el càrrec que ha renunciat per no ser còmplice de la mala gestió.
En un comunicat critica que Olmedo ha buidat de contingut tant la secretaria general com les vicesecretaries i subratlla que davant d'això la gent del PP que volem fer un partit diferent diu només ens queda marxar a casa i esperar temps millors. Alberto Mas, que manté la seva militància al partit, va encapçalar la llista dels populars per Girona a les eleccions del 10 de novembre. La seva dimissió se suma a les altres 10 de membres de l'executiva provincials que hi va haver a principis de novembre. Alberto Mas és regidor de Calonge i va ser nomenat secretari general del PPC a Girona el 16 de desembre de l'any passat. Va ser el mateix dia que Olmedo va accedir a la presidència provincial en substitució d'Enric Millo, que feia mig any que l'havien nomenat secretari d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia. Ara, però, Mas s'ha sumat a la llista de dimissions que hi ha hagut a la direcció provincial, totes per discrepàncies amb la manera de fer d'Olmedo. El fins ara secretari del PPC critica que la presidenta ha buidat els càrrecs de contingut i s'assuma a aquelles raons que ja van esgrimir els 10 membres de l'executiva que ja van marxar-ne a principis de novembre. I afegeix, la gent que volem un PP diferent del partit que era fins a les últimes eleccions municipals no tenim lloc a la direcció. El fins ara secretari general també lamenta que després de la sagnia de dimissions la presidenta no hagi canviat les formes i diu que això provocaria una reflexió i la presidenta s'obriria més a col·laborar amb la resta de membres que continuen a la direcció.
Precisament a finals d'octubre, Maria Àngels Olmedo va intentar cessar-lo del càrrec.
Sí, per haver donat suport a la moció de censura que va donar l'alcaldia Jordi Soler de Junts per Calonge, un pacte que a quatre bandes on també hi ha el PPC i republicans. Ara, arran del ple, el partit va anunciar que li obria un expedient disciplinari, però com concreta Mas, això no s'ha acabat duent a terme. Diu que la presidenta va ordenar obrir-lo, però això comporta un procés que està recollit als estatuts i als reglaments i el primer pas és notificar-ho a l'interessat i mai s'ha fet, diu, aquest tràmit.
8:39, gràcies, Nani. Després de Calonge i Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell també tindrà un habitatge cooperatiu. Està impulsat per la cooperativa Sostre Cívic i es troba al centre de la ciutat, al carrer Ponent, concretament el número 18.
Sí, al novembre del 2019 la Cooperativa Catalana d'Habitatge, Sostre Cívic, va comprar un edifici a Palafrugell per habitar-lo com a habitatge cooperatiu. L'immoble era propietat d'una entitat bancària i ja s'havia acordat la venda amb un fons d'inversió internacional. Es va poder rescatar, però amb la compra havia el dret de tanteig i gràcies a un préstec de l'Institut Català de Finances. L'edifici consta de 6 habitatges, dos dels quals estan destinats a persones en situació econòmica vulnerable i amb risc d'exclusió residencial. Aquests seran gestionats per els serveis socials de l'Ajuntament conjuntament amb la Mesa d'Emergència de Catalunya.
El projecte no és nou al Baix Empordà, Sandrín, i què s'ha de fer si un està interessat en participar-hi, amiga?
No, el projecte no és nou aquí al Baix Empordà. Calonge va ser el pioner i el 2018 va impulsar un habitatge per a joves i Sant Feliu de Guíxols per a gent gran el 2019. Les persones interessades pel projecte poden assistir a la reunió online que Sostre Cívic organitzarà dijous 17 de desembre de 6 a 8 de la tarda. S'informarà sobre el calendari d'inscripcions i els requisits necessaris per poder ser admès a l'habitatge cooperatiu. Per assistir-hi, les persones s'han d'inscriure al web de Sostre Cívic. També es pot tenir informació per telèfon i parlar amb la coordinadora del projecte, Mandy Domingo, al 622-22-6693.
Molt bé, home. El Terracota Museu de la Bisbal rep 160 peces de ceràmica de l'artista Eusebi Díaz Costa. Venen de la col·lecció particular de l'artista i es poden contemplar a una exposició monogràfica. Sandrín.
Sí, el passat dimecres 9 de novembre, Maria Pilar Díaz Taroca, filla de l'artista bisbalenc, i Enric Marquès, alcalde de la Bisbal d'Empordà i president del patronat de Terracota Museu, van signar l'acte de donació. Les 160 peces són d'una gran vàlua històrico-artística i en el seu moment van ser retirades de la venda i preservades pel seu interès intrínsec com també sentimental per l'artista.
El museu ja havia rebut ceràmiques de l'artista i en total la col·lecció és d'ara de més de 1.000 peces, oi?
Així és, la donació s'afegeix a la que ja va fer la família el 1991 quan va cedir 780 peces. A més, la col·lecció Díaz Costa del museu ha estat ampliada amb altres donacions amb motiu de l'exposició temporal que s'està preparant sobre la figura i obra d'uns dels ceramistes catalans del segle XX més destacats internacionalment. Així, el fons del museu passa a custodiar la col·lecció més important de l'obra del pioner de la ceràmica decorativa bisbalenca, amb més de 1.000 peces seleccionades.
Díaz Costa va tenir un paper capdalt durant el segle XX, ja que va promoure la producció de l'engròs de ceràmica a la decoració.
Exacte, la figura de Díaz Costa és, sens dubte, una peça clau dins del moviment de renovació de la ceràmica bisbalenca i va tenir el gran mèrit d'haver estat promotor i fundador el 1943 de la primera manufactura orientada a la producció de ceràmica per a la decoració. Va ser el primer a adaptar la producció a les exigències estètiques d'un públic nou i transformar els antics atuells tradicionals en objectes eminentment decoratius, plats amb temes marins, peixos cargolats i galls estamufats, nous colors que fins llavors no s'havien vist mai a la ceràmica de la Bisbal i reflexos metàl·lics.
8:43. Seguim. Un espectacle aeri de llums protagonitzat per 50 drons acompanyarà l'estada dels Reis d'Orient de Sant Feliu de Guíxols. La presència de Ses Majestats, que aquest 2021 arribaran a Sant Feliu uns dies abans i s'allotjaran en un campament reial, anirà acompanyada d'un show que els guixolencs i guixolenques doncs, podran seguir des de casa seva.
Una mesura possible gràcies a l'alçada i la visibilitat de les naus, que evitarà situacions d'acumulació de gent. L'espectacle de figures se sincronitzarà amb música que sonarà per l'emissora local i en total se'n faran 4 sessions, 2 el 4 de gener i 2 el dia 5, la nit de Reis. Sant Feliu de Guíxols serà la primera localitat de les comarques de Girona en acollir un espectacle d'aquest tipus i de les primeres a tot Catalunya. L'empresa encarregada de la show serà Flock Drone Art, companyia pionera a Catalunya en el disseny i realització d'espectacles amb aquests aparells. Un espectacle segur i responsable, segons diuen des de l'Ajuntament. La proposta també és totalment innovadora amb tecnologia punta i software provinent de Letònia. La flota de l'empresa consta d'una cinquantena d'aparells en què es desenvolupa una pràctica, diuen, respectuosa amb el medi ambient i lliure de residus.
i una wedding planner empordanesa ofereix un Nadal de la carta a aquelles famílies que no es vulguin preocupar de res. La idea de la Clau Events és donar un servei complet de catering, parament de la taula, decoració i detalls. La proposta surt arran de la caiguda de contractacions de casaments i fins i tot la cancel·lació d'alguns que ja estaven previstos arran de la pandèmia.
La Clàudia Torrelles és la directora de la Clau Events i explica que és una forma de reinventar-se. A l'estiu van apostar per celebracions familiars com aniversaris i diu que va anar bastant bé i ara ofereixen Nadal a la carta. El servei inclou l'entrega i recollida de plats en una caixa sense que el client s'hagi de preocupar de res.
I una mica la idea doncs, és el mateix, doncs, portar tot el que podries trobar-te en un restaurant a casa doncs, per sentir-te més acollit. I el que hem fet és uns packs amb l'empresa Opera Lloguers de Girona que consten del material del parament de taula i a més nosaltres ho complementem amb la decoració floral i amb el muntatge. Llavors, bueno, una miqueta la idea és que la gent pugui comptar amb algú perquè li munti una taula bonica i ja que serà un Nadal una mica diferent, doncs que sigui especial i màgic.
La crisi del sector hostaler provocada per la pandèmia afecta especialment els professionals relacionats amb els casaments.
Clar, restaurants, floristeries, músics, càterings o empreses de detalls són alguns dels que participen directament en una celebració d'aquest tipus. A tots ells els coordina una sola persona que s'ocupa de tenir-ho tot a punt el dia de l'enllaç, que és la Wedding Planner. La Clàudia Torrelles és directora de la Clau Events i explica que el coronavirus els ha afectat de manera particular perquè la seva feina es basa exclusivament en els casaments.
L'evolució de com va tot és que les coses canviaran, els casaments canviaran i segurament la manera de celebrar casaments o celebrar festes o celebrar el Nadal canviarà bastant. Llavors la idea és que aquest sistema no, de fer-ho a casa i celebrar-ho més en petit comitè doncs, continuï aquest any segur i poder l'any vinent també.
Per fer-ho possible, la directora de la Clau Events explica que treballen amb una empresa que ofereix tot el necessari pel parament, com plats coberts, copes o tovallons. Encaixen tot el material i preparen la taula de Nadal amb la decoració que escull el client i els detalls que decideixi. A més, un cop acabada la celebració, no s'ha de preocupar per res perquè només ha de tornar els plats a les caixes sense haver-los de netejar, ja que la mateixa empresa que els proporciona s'ocupa de fer-ho. Torrelles creu que aquest tipus de celebració serà cada vegada més habitual, o almenys una alternativa a la que teníem tradicionalment.
Gràcies, Eugènia. A les 8:47 minuts fem una petita pausa i en Dani Cortés ens porta l'entrevista del dia avui al Supermatí.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
El diumenge 3 de gener a les 6 de la tarda hi ha una trobada virtual amb el Patxa Reial a través de videoconferència. Per assistir-hi cal fer una inscripció prèvia a info@pals.cat. Per més informació, pots trucar al 972-637-380.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Aquest any, la quina solidària de l'Oncolliga de la Bisbal es transforma en una rifa solidària. Sortegem 10 paneres amb regals amb un donatiu de 10 euros i 5 paneres extres amb un donatiu de 15 euros. Afanyeu-vos perquè teniu temps fins al 21 de desembre per participar-hi. Us hi podeu inscriure per internet a oncolligagirona.cat. El sorteig es farà el 23 de desembre. Recordeu, oncolligagirona.cat per participar a la rifa solidària de l'Oncolliga de la Bisbal. I col·labora Ràdio Capital de l'Empordà.
C-A-P-I-T-A-L
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Supermatí a Ràdio Capital.
Avui al Supermatí volem conèixer com s'ha adaptat a la pandèmia una de les entitats amb més implantació i més reconegudes aquí a la nostra comarca, que és el Centre Tramuntana. Per això avui parlem amb la Marta Peran, que és la comercial del Centre Tramuntana. Què tal, Marta? Bon dia.
Hola, bon dia.
La pandèmia, com ha canviat la vida del Centre Tramuntana? Mira, no, fem una cosa, si et sembla, per la gent que potser és d'altres punts de la comarca, que no és de Palafrugell i els entorns, ens pots explicar què és el Centre Tramuntana?
Sí, nosaltres som un centre especial que estem formats per dos parts. Tenim el centre ocupacional, que és on tenim la gent que té una discapacitat més elevada i ells fan més teràpia ocupacional i un seguiment més específic per cadascun. I després tenim el centre especial de treball, que és on tenim gent amb discapacitat més baixa i realitzem feines per ajuntaments, com per exemple tenim a la jardineria, tenim un viver i tenim un centre de una nau de manipulats que és on fem feines per altres clients.
Clar, tot això que m'estàs explicant és una feina molt presencial, no? És a dir, que segur que la pandèmia ho ha trastocat del tot.
Sí, el 90% de tot, totes les feines són presencials. Cada usuari té els seus monitors i aquí a la nau, doncs, per exemple, tenim diferents clients que també venen, tens manipulats, som... Per exemple, aquí 15 treballadors, tens el monitor i tot és molt contacte amb persona i això ens ha afectat molt en el tema de relació usuari-treballador. Més que res pel tema de distanciament, la prevenció de riscos i aquests temes que avui en dia estan a l'ordre del dia.
Clar. Què s'ha hagut de fer? En què s'ha hagut de posar especialment incidència? Com ha canviat la vostra feina des del març?
Doncs, per exemple, tenim el centre ocupacional que s'han hagut d'adaptar els mòduls perquè fossin els equipaments informàtics i audiovisuals per poder fer els tallers de manera telemàtica amb els usuaris. I puntualment s'ha fet un seguiment a domicili en els casos que necessitaven un suport més específic. I en el cas de, en general, tot el centre... La incorporació dels usuaris i els dels treballadors amb discapacitat ha hagut de ser de manera més esglaonada i anar valorant molt bé les possibles situacions de vulnerabilitat que hem tingut.
Clar, amb què us heu trobat? Com ha canviat? Com ha fet créixer situacions de vulnerabilitat aquesta pandèmia?
Doncs, per exemple, clar, abans teníem millor en una sala polivalent i es feien activitats d'esport i eren 10 usuaris. Clar, el ser un espai reduït i tal com està ara, aquest número, en lloc de ser 10, ara n'han de ser 5. I això ha fet doncs, que s'hagi d'anar alternant els treballadors que hagin d'anar vinguent, sempre valorant quin és el seu nucli i quines són les seves contactes més directes per intentar fer grups bombolles i que aquests no es barregin entre ells.
Clar, clar, ja també ho he hagut d'aplicar, no?, els grups bombolla. Això quins efectes pot tenir a llarg termini? Això és recuperable?
Sí, nosaltres esperem que de cares a que tot això millori, doncs puguem recuperar i aquests grups bombolles que el cop siguin més grans, ja que molts d'aquests treballadors el contacte amb altres companys i amb els monitors els hi és molt més molt important. Més que altre és l'efecte que ells necessiten, el fet d'estar a sobre, els cuidats que requereixen, és molt important estar amb ells.
Clar, i això no s'ha pogut fer.
No. Poc a poc s'han anat incorporant de mica en mica. Cada monitora tenia... 2 o 3 usuaris, poc a poc s'han anat incorporant, però sempre limitant el número d'usuaris, el número d'espai que teníem. Clar, hi havia espais que hem hagut d'adaptar, per exemple, teníem un menjador que l'hem hagut de dividir en 2 i ara una part és part del mòdul i l'altra és part del menjador. I així és amb tot, en general.
Mm-hmm. Clar, quina expectativa teniu de poder tornar més o menys a la normalitat en algun moment?
Nosaltres hem estat valorant i creiem que, per exemple, en el cas del centre especial de treball, això ja ha sigut més factible perquè tenim el viver, per exemple, que treballa a l'aire lliure i el risc és molt més baix i tothom ja pot estar incorporat. Tenim les brigades, que també a treballar fora i ser grups més reduïts, això també s'ha pogut establir al 100%. I en el cas de la nau de manipulats, també, amb les mesures que s'han pres, tots els treballadors han pogut reincorporar-se a la feina i dur el treball. On està més complicat és la part ocupacional, perquè són un volum més gran i ens falta, el que tenim és falta d'espai. Per això s'ha fet com una llista que es van rotant les persones, els usuaris que van vinguent.
Teniu
i en el cas de que no es puguin...
Ja. Teniu falta d'espai? Vols dir que esteu buscant espais més amples o ja ni això?
No, hem fet que, per exemple, la sala polivalent, que abans només era per fer activitats, aquesta l'hem hagut de transformar per ser un mòdul de treball. Per exemple, el menjador també era només una zona que era per dinar i l'hem hagut de dividir en dos perquè es transformés en un altre mòdul. O sigui, hem hagut de... les zones que nosaltres teníem, els diferents espais, els hem hagut de readaptar.
És un centre que, si no m'equivoco, viu molt de les aportacions d'ajuntaments i del Consell Comarcal, no? És així?
Sí, nosaltres depenem del Consell Comarcal i tenim en el centre especial les brigades de jardineries, que són les que treballem juntament en contractes amb els ajuntaments.
Vaja, què és el que, o quina petició feu ara en aquests moments? Què és el que més necessiteu?
Nosaltres el que més ens fa falta ara mateix seria el tema d'espai per poder tenir més mòduls i al final que totes les persones, tots els usuaris que falten puguin venir. Però això també implica que fan falta més treballadors.
I també podem parlar amb en Jacint Alsina, que és usuari i treballador del centre Tramuntana. Què tal, Jacint? Bon dia.
Bon dia.
Com viviu la pandèmia al centre Tramuntana? Com us heu hagut d'adaptar? Com heu estat aquesta reincorporació?
De moment bé, hem anat incorporant a poc a poc. Van començar de moment uns quants i de mica en mica hem anat tots. Ja de moment ja estem tots i... Sí, digue'm.
Quina feina hi fas tu concretament? Perquè ens fem una idea, no?, de la feina que es fa des del centre Tramuntana.
Jo, per exemple, porto el toro, carrego camions i tot això, i ja, com a diguin, si tinc que etiquetar, tinc que portar en faixa palet o qualsevol cosa, ja...
Clar.
Ja faig això.
I com has viscut la pandèmia? Com us ha afectat?
Bueno, al principi malament, perquè costava apropar-se al company i tot això, però de mica en mica se va superant. I amb els EPIs que tenim i tot això ja anem fent.
Heu d'anar treballant amb EPI?
Sí, tenim mascaretes FP2, tenim hidrogel, també... També han fet unes finestres noves aquí a la nau que fan de ventilació i tot això.
Molt bé. Doncs, Jacint, gràcies per passar avui pel nostre informatiu.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
3 minuts, bueno, 3, 2 minuts i mig i les 9. Teresa Calabús, què tal?
Bon dia. Hola,
bon dia. Bon dia. Avui anem a sac, ja. Anem a sac, ens queden 2 minuts i mig. Vinga, va, què ens portes?
Dir-vos que un dels llibres potser més importants i treballats que tenim sobre la taula de totes les llibreries és un nou volum dirigit per Borja de Riquer, que es tracta de les vides catalanes que han fet història. Després de la història mundial de Catalunya, que ja el coneixeu perquè fa més d'un any que ha sortit, Borja de Riquer agafa companys historiadors i assessors, entre els quals fan aquesta llista de personatges catalans imprescindibles, o vides catalanes, des de l'edat antiga, passant per la mitjana, la moderna, i fins al, veure, que us diré l'any exacte, fins 1946, que tanca la llista Montserrat Roig o el llegat de la raó crítica. Comença el 250 abans de Crist. O sigui que si vulgueu estar al cas de qui han sigut les persones que han marcat història i que han fet de Catalunya el que avui dia som, perquè un país és la seva gent, doncs recordeu aquest llibre de Borja de Riquer, Vides catalanes que han fet història, d'edició 62.
Molt bé, aquest llibre i molts més els podran trobar a la teva llibreria. I després de festes, sí. Escolta, en repassem molts més avui, en sap greu, tenim un programa molt apretat i no tenim temps
doncs
ja de...
Deixem-ho aquí.
Teresa Calabús, moltes gràcies i bones festes.
A vosaltres igualment. Adéu-siau.
Adéu-siau. Un minut i les 9, no hi ha temps per més. L'últim instant el farem servir per tornar a salutar a l'Albert Aparicio, que ens portarà la previsió meteorològica per aquest dimecres. Albert...
Dimecres amb domini de l'ambient assolellat i força amplitud tèrmica. El termòmetre oscil·larà entre els 5 graus de mínima i fins als 17-19 graus de màxima. A partir de migdia, vent de component sud-oest de força moderada. Demà, nuvolament progressiu al llarg del matí i cap al migdia i tarda es pot produir algun plogim. La temperatura màxima serà més baixa per l'absència de sol, arribant als 14 graus de màxim.
Moltes gràcies, Albert, i moltes gràcies també a l'equip que ha fet possible aquest programa d'avui. Totes les notícies que passin al llarg d'aquest dia, evidentment, les trobaràs a radiocapital.cat. Demà, a partir de les 9, molt més aquí a Ràdio Capital. Que vagi bé, bon dimecres, adeu!